La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Molt bé, com cada dilluns, benvinguts a la tertúlia de les pilotes. Tertúlia ja 58, eh? D'aquest dilluns 3 de febrer. Avui compartint, doncs ja com ja és habitual, amb el Josep Maria Cucaló, l'Enric Sorribes, el Joan Marc Miralles i el Fèlix Carrillo. Ara faré com el Basté. Bon dia.
Bon dia, home, bon dia.
Bon dia.
Ara havíeu de fer-ho... Sí, és que ell sempre quan presenta els col·laboradors... Fulanito, Manganito, Sotanito. Bon dia. I aleshores tots els altres diuen...
Bon dia.
Molt bé. Sempre s'ha d'aprendre dels mestres, home. Ai, senyor, bueno, benvinguts i moltes gràcies per ser aquí. De seguida parlem de la joia i alegria dels pericos que vam guanyar el líder. 1-0. Bien. Candela, prepara l'himne, eh? Ara quan parlem de l'Espanyol. Però abans... No, el nou. Prepara el nou. Home, si em vols posar el del Pepe Ucha, també m'agrada, eh?
No. Bueno, i si tens la versió rock, millor encara.
Sí, no sé si la té la versió rock.
Hi ha una versió amb rock, està molt bé.
Bueno, escolteu, abans d'això, avui ve... Ahir va, ja sabeu que va jugar el Futbol Club Andorra, va empatar, lamentablement, però va estar aquí al Principat, no sé si encara hi és, el Piqué. I aleshores, doncs, allà a la sala de premsa va fer una sèrie de declaracions que avui són titulars, almenys a tots els diaris, ja siguin de virtuals o digitals o de paper. I és aquest ultimàtum de Piqué que diu que no podem continuar així. El Futbol Club Andorra no jugarà en camp, que era una de les possibilitats, entre moltes altres coses. En fi, que Piqué està cansat. Per exemple, doncs, el diari d'Andorra ens parla de que Piqué amenaça, doncs, en endur-se el club fora d'Andorra, etc. Jo ja ho deia al passeu abans, quan llegíem els titulars amb la Candela, dic, bueno, això ja era algo que, per exemple, ja ens ho deia molt el Josep Maria Cucalón.
Sí, de que, ja fa dies, eh?
Ja fa dies, no, i ho deia, ja fa dies, dic, bueno, i avui que tenim la tertúlia de les pilotes i que vindrà el Cuca, doncs, suposo que, doncs, bueno, és el que tu dius, tu el que penses, no?, que aquest, el club marxarà.
A veure, jo, no és que pensi que marxarà, és a dir, jo penso que el senyor Gerard Piqué esperava que el govern d'Andorra, el Ministeri de Turisme...
Sí, l'Estat, no?
L'Estat, sí, en una paraula, doncs s'hi involucrés bastant més en la, sobretot, la financiació del nou camp de l'Andorra. Bueno, han passat 2 anys, un de pujar, 2 anys a la segona divisió, ara ja portem un altre a
la primera ref.
A la primera ref, o sigui, total ja portem 4 anys. El senyor Piqué, al seu dia, això cal recordar-ho, que l'Andorra no està on està per l'Andorra, està on està perquè el senyor Piqué va comprar una llicència al Reus,
sí, sí,
que li va costar uns quants milers d'euros, uh-huh, i ho va portar a Andorra, i amb l'esperança i la proposta de fer un camp nou, tal i qual, a Andorra, no en camp, ni al pas de la casa, això ho ha fet la Federació Andorrana amb diners de la federació, o sigui, de la UEFA, uh-huh, no amb diners de l'Estat. I ell tenia l'esperança de que això es portés així. El govern del nostre país no ha estat, bueno, per la pel·lícula aquesta. Van fer un parèntesis de 2 anys, ara n'han fet un tercer any, doncs, que amb tractes i amb coses, doncs, han arribat que poden jugar al rugby i al futbol. La gespa del camp s'encén de jugar al rugby i al futbol al mig. Jo, com a andorrà, només faré una pregunta, i és quanta gent va al futbol cada setmana i quanta gent va al rugby cada setmana. I a partir d'aquí em sembla que els usos i costums, o com se diu, els usos i costums, que era el rugby a l'Estadi Nacional, doncs el govern ha de decidir si considera així que els usos i costums han de continuar, o ha d'apostar per un equip de futbol que pugui lluitar per pujar a segona divisió i portar a la Lliga Professional Espanyola a l'Andorra. Si no és així, l'Andorra marxarà segurament d'allà on va sortir.
De Reus.
Segurament, perquè allà tenen camp municipal, cedit al club, i allà ho tenen tot.
Ja, va. Enric.
Bé, jo crec que, bueno, primer de tot, el senyor Piqué el coneixem tots, per tant, això són les típiques votats del senyor Piqué. Ell ja devia pensar que pel fet de ser Piqué i portar aquí el Cosmos, pues això seria un xinguito, si diguem així finament dit, i resulta que s'ha trobat amb una lògica de país que ell no ha de descobrir la sopa d'all. És a dir, és un país que el futbol ha estat el que ha estat, o és el que és, però tal com ha dit el Cuca, el rugby va per endavant perquè ha anat sempre, i aleshores, doncs bé, està molt bé intentar d'alguna manera cohabitar, no? Jo entenc les queixes d'ell en el sentit que el camp ahir estava pues, bastant impracticable, deixem-ho així, perquè evidentment són dos esports que jo crec que són incompatibles si han de conviure, perquè evidentment les necessitats que té un d'estat del terreny de joc no és el que necessita l'altre, perquè és inviable, i això es va veure, no, clarament, tot i que ja fa temps que l'estadi està molt justet, perquè jo l'he anat a veure algun partit i després també amb la selecció i ja està justet al camp. No sé si és ja per culpa del rugbi o perquè el propi camp, doncs,
no dona més.
No dona pareix, no, perquè no, l'any passat
estava millor.
Sí, l'any passat estava millor.
I l'anterior millor.
Sí, sí, per això et vull dir. Sí, però que on vaig a parar és que tinguem en compte que tenim el clima que tenim. Ja, ja. És un camp que, per desgràcia, doncs, quan fot fred a les nits gela, el camp es queda dur, després... Vull dir, no és una situació de dir, estic, no sé, per dir alguna cosa com a Sevilla, no? Que igual pots tenir sempre una gespa collonuda. Doncs pues, pues, igual no es dona aquesta la situació, no? Ara aquí es barreja moltes coses. També crec que la frustració de no sortir el que ell vol o el que ell pretenia, doncs també, torno a dir, coneixem el senyor Piqué i la seva manera de funcionar, però tampoc entrar amb les amenaces no crec que sigui la solució, i menys en un país com és Andorra, no? Que, segons una cosa ha demostrat sempre, és tenir molt orgull nacional. Aleshores, home, que et vingui algú pensant-se que és superior a tu i dir no farem i tal, i paguem i no pagarem la festa... Bueno, jo crec que és una manera una miqueta...
Bueno, s'ha cansat de tota manera també de ser el pagano, no? I d'aquest poc suport que...
Bueno, sí, però ell ja ho sabia que era pagano. Pena, sí, sí, no? Però aviam, que ell seria pagano ja ho sabia, perquè amb les condicions amb les que entra són aquestes.
Ja.
Segona, que l'estadi hagi anat malament no és culpa tampoc de mai cas del país com a tal, no? Perquè ell ja sabia que ell estava provisionalment. Ara resulta que no ha d'estar provisional. Ara vol canviar les regles de joc. Ja se li va habilitar...
No és ben bé així, això.
Bueno, jo tenia entès, bueno, jo crec que tenia entès, perquè el camp aquest on està jugant no dona per tenir el número d'espectadors suficients per poder estar en una categoria professional, per tant se l'havia de fer un camp. Si amb això estem d'acord.
A la Borda Mateu.
A la Borda Mateu, sí, però bueno, la Borda Mateu és un terreny privat que algú va decidir o anticipadament fer coses o no fer coses, però com no tens aquesta alternativa, busca el que has de buscar, però on estava jugant de manera, diguem-ne, està jugant de manera, diguem-ne, alegal, no? Perquè estem a aquell límit de número de bueno, que s'ha permès. Bueno, doncs tot plegat no dona, és a dir, o allà mateix fots una grada supletòria que et doni per fotre 4.000 persones reals i que la Federació Espanyola estigui d'acord, o has de buscar una alternativa. I això és així. I això el senyor Piqué ho sabia quan agafa el club i quan el club puja a segona divisió, i és categoria professional.
Ja. A veure, Fèlix...
Jo crec que el rugby està per sobre del futbol.
Sí,
i el govern encara no diu la seva, però sortirà el del rugby. Jo he parlat amb gent del rugby i el president mateix.
Sí.
I ja, el seu germà on està? El Ministeri d'Ordenament. Que no ha canviat això. I ara mateix és el rugby i el Morabanc. I el bàsquet. Són aquests dos esports. I el futbol... Si té la sort de convèncer el govern d'aquest país i que facin un estadi, perquè aquest, l'estadi aquest que actual, l'estadi nacional, no pot jugar, no es pot jugar allà, professionalment. El primer ref, encara sí, però jugant rugby, jugant el que és el futbol, és inviable. Es fa un estadi o res?
Doncs això és, en principi, complicat, bastant complicat. Espera que vull sentir l'opinió del Joan Marc Miralles. Joan Marc, hola, què tal?
Hola.
Bueno, ja ho estàs sentint, aviam, què en treus tu? De...
A veure, jo primer vull fer una reflexió global.
Sí.
Pensem, quants equips de primera ref juguen en un estadi que és propietat del club? Quants?
Doncs, aviam, jo no ho sé, i per lo que veig aquí, no, tots em estan dient no ho sabem.
Com a molt, els filials...
Els filials,
ja, clar.
D'equips grans,
sí, clar.
El Bilbao Atlètic, la Real Societat B...
El Bilbao Atlètic,
perdó. El Barça.
Però, Atlètic, sí. L'Osasuna, potser...
Ja, però el Bilbao Atlètic juga a l'EFAMA, no?
Bueno, la propietat del club.
Bueno, vale, perquè dic, no, a Sant Mamés no hi juga.
No. També el Castilla també juga
a Valdebebas. A Valdebebas, no? Vale, digues, Joan Marc.
Però tots els altres juguen amb estadis o municipals, o de la Diputació, o de qui sigui. Fins i tot a la Hypermotion, quants clubs juguen amb estadis que són propietat d'ells? Fins i tot a Primera Divisió. El Celta de Vigo jugava a l'Aidos. L'Aidos no és pas del Celta.
Del Celta, no.
És un estadi municipal.
I a l'Osasuna, el Reino de Navarra.
Bueno, mira, sense anar més lluny al Barça.
El Barça està jugant a Montjuïc.
Home, perdona, està jugant al...
L'opció és provisional.
Bueno, però és propietat de l'Ajuntament, tu.
Home, no, home, i l'Espanyol, si no hagués estat, que l'Ajuntament de Barcelona es va portar com es va portar, estaríem jugant a Montjuïc.
Sí, perquè ens fotien uns lloguers...
Clar, nosaltres ens van estar maltractant.
Sí, ens fotien uns lloguers com ara aquí a Andorra, quan vas a llogar un local, que et foten uns lloguers de nassos. Igual.
És a dir... Ara que se li exigeix al senyor Piqué que faci un estadi per un club de primera ref, en un país com Andorra, que sabem quin és el cost del sol, és que això no hi ha cap club de primera ref ni de segona que s'ho podria permetir ara mateix.
Impossible.
Val? Aquí ja hem partit d'una premissa que era irrealista, totalment irrealista. Però tot i així, jo tinc entès que s'ha intentat, i que si volien ficar els diners, és molt complicat, això, molt complicat. Després, el país creu, és una altra pregunta, el país creu realment en un projecte de futbol professional a Andorra?
No. Estem tots d'acord, oi? No.
No ho sembla pas, perquè no hi ha hagut cap voluntat d'ajudar a tirar endavant aquest projecte.
Cert.
Jo no sé si el Piqué volia fer un xiringuito o no volia fer un xiringuito. Jo sé que hi han gastat, el Piqué i els seus socis, hi han gastat molts diners. Molts. Compten amb milions d'euros. Bastant més del que s'ha gastat el bàsquet, per exemple, aquests darrers anys, que han estat junts. Bastant més. És a dir, l'ordre és un ordre de magnitud més del que s'ha gastat el bàsquet. Però, en canvi, el que rep de les autoritats públiques és un ordre de magnitud menys del que rep el bàsquet. És a dir, està clar que l'aposta d'Andorra ara mateix és el bàsquet, com a esport professional, i no és el futbol, per molt que el futbol, ho hem dit diverses vegades, té més audiència, porta més gent, té més repercussió que qualsevol partit de bàsquet que hi ha de l'ACB, excepte potser el Barça-Madrid o un Madrid-Barça. És que no hi ha ni punt de comparació. Però bueno, aquí estem. Jo crec que al final tot això porta a una frustració, i que ahir va acabar de reflectir-se al veure que, clar, és que la situació ara mateix és insostenible.
Vale.
El futbol i el rugby no poden jugar en el mateix camp, això és insostenible. El camp de la federació no sembla que sigui una alternativa, almenys no en les condicions que se'ls hi proposen, perquè està molt bé que la UEFA financiï un camp, però el que no pot fer la federació és esperar que vingui un club i li pagui un lloguer en aquest camp que no han pagat ells, que ha pagat la UEFA. I un lloguer petit. És a dir, aquí la veritat és que el projecte ara mateix està trabat i jo no veig com es pot destrabar la cosa, a part que hi hagi una voluntat política d'un costat i després una voluntat d'acord de part de la propietat.
Ja, per part de la política no crec que hi hagi aquesta voluntat i l'altre, doncs jo no sé com es podria arreglar. De tota manera, la pregunta seria de dir, penseu doncs que a final de temporada el Piqué pot agafar els bàrtols i marxar, com tu dius, cap a Reus una altra vegada?
Jo penso, i ho dic, que el govern d'Andorra, sobretot el Ministeri de Turisme, més que el d'Esports, ha de fer una... Ha de fer...
Un pensament?
Sí, ha de prendre una decisió, sí o no. Com ja heu dit, diversos no poden jugar al mateix camp, no tal. Andorra priva molt el rugby, tot i que el futbol porta més gent al camp que el rugby.
Evidentment.
Els dos anys que hem estat al futbol professional hem sortit cada setmana doncs, els programes diversos que hi ha de les televisions, tant públiques com privades, sobre el futbol professional. I jo em sembla que de part del Piqué aquesta era la seva intenció, trobar el suport del govern, i el que es veu que el govern doncs està, bueno, no s'ha involucrat mai, doncs està desentenent.
Ja, marxarà sí o no?
Per tant, penso que si tot això continua així, marxarà.
Vale, tu com ho veus?
Jo a curt termini tampoc el veig marxant.
No?
A curt termini allò no. D'aquí a juny?
Ha de continuar tot així tancat, si no...
Vale, i tu...
Fes el problema de l'Enric, també.
Tampoc.
Que no sortirà immediatament, però la cosa està molt tensa.
Ja, ja. Joan Marc.
Home, la temporada l'acabarà en Andorra.
Home, sí, suposo que sí, però final de temporada pot agafar i dir adéu-siau, aquí us quedeu?
Jo crec que sí. Pensa que totes les categories inferiors de l'Andorra ara estan totes a Manresa. I van estructurar tot el de les categories inferiors. És un lloc que poden anar a parar més aviat que Reus,
Molt bé. A mi em sap molt de greu. La veritat és que jo, personalment, per lo que m'agrada el futbol, doncs em sap molt de greu. I pensava que la idea tiraria endavant, no? Però és que, bueno, també és ben cert, doncs, que i tu, Cuca, que... Bueno, de fet, hi aneu sovint, però
sí,
Cuca,
sí, som socis.
Que sou socis i tal, doncs també és una pena perquè, ostres, també costa d'omplir el camp,
No.
Costa d'omplir.
A veure, costa per multitud de raons, entre elles el temps,
Ja, que...
Anar a veure un partit de futbol allà a l'hivern,
sí,
és anar a passar fred,
Fot rasca.
Però, bueno, que tot i així jo penso que el futbol té molta sortida al nostre país, i si jo li demanaria, i ho demanaria públicament, que el nostre govern faci un gesto. No dic que li solucioni el problema al senyor Piqué, però que faci un gest
que ajudi una miqueta, no?
Que vol que hi hagi futbol professional al país, sí, i com ha dit el Jean-Marc no fa gaire, quants equips jugant que tenen l'estadi privat d'ells,
sí,
no és municipal o comunal o nacional o dedicar-li que no vulguis.
Molt bé, a veure com va, ja ho seguirem, a veure com acaba aquesta història. Per cert, també parlant de bàsquet, el Morabanc va guanyar el València.
Justet.
Bon patiment, però
patir. Va guanyar.
Justet, el primer quart va ser un festival a la Bombonera, 26-10, amb un València que fins fa un moment anava líder de l'ACB, ara ja no hi va, però hi anava. Va ser un festival primer quart. El segon quart ja vam començar a remuntar, el tercer mes, i el quart quart, se'ns ha acabat les piles, doncs farem el que podrem. Però mira, jo ho he de dir, perquè si no, no seria leal a mi mateix, no? La pissarra del senyor Joan Plaza va funcionar.
Bueno.
I es va veure, doncs, que hi ha un entrenador de primera línia a la banqueta de l'Andorra.
Que d'això es tractava, no?
I van guanyar per això, eh? Bueno, perquè bueno, aquell que li fa els bloquejos perquè el Harding es quedi sol i la posi de 3, això està va ser un disseny de la, pissarra del senyor Plaza, eh? Uh-huh. Per tant, felicitats, endavant, i esperem que no es quedi tot aquí. Que deixem de patir, és a dir, tenim 6 victòries... Uh-huh. I necessitem 12. I la meitat de la Lliga ja l'han passada. Per tant, hi ha que posar-se les piles per guanyar el més aviat possible que tenim. I si mirem el calendari, ho tenim difícil. Hem de guanyar 4 o 5 partits de seguit. A la fase final de la Lliga sí que tenim el calendari, en teoria, més fàcil. Però ara ens venen una sèrie... tant a casa com a fora, de desplaçaments complicats.
Bueno, estem d'acord?
Sí.
Sí, no?
Sí, bueno, a més és el típic partit que al final, tal com es 86, posa...
86-84.
Dir, tal com es posa, te la jugues amb un triple i tens la sort de que et cau. Perquè igual la típica jugada que et cau a l'inrevés i te'l foten i se't queda la cara de tonto. No, sí, perquè això li ha passat, sí, no? Sí, i això, per desgràcia... Mm-hmm. Això ho hem viscut tots. Aleshores, jo crec que bé, és una bona notícia que amb el Plaza l'equip hagi començat guanyant, perquè a nivell de mentalitat això t'ajuda i a nivell de creure també t'ajuda, no? Però, bueno, bé, tal com comenta el Cuca, i també ho va dir el Plaza, no? Es necessiten 6 victòries més, amb la qual cosa toca començar a utilitzar la calculadora de on és més factible i on és menys factible, perquè en principi hi ha partits que seran molt complicats.
I vull recordar que la setmana anterior... Des d'aquest mateix micro vaig dir, no he començat a dir, vaya ser senyor encuentra, però començaré a dir la setmana següent. I la junta directiva em va tapar la boca i el va despedir abans de que arribéssim avui.
Yeah.
Ja hem recollit el fruit.
Ja. Vols...
No, el Morabanc no el vaig veure el partit.
No vas veure. Joan Mar, tu vols afegir-hi alguna cosa?
No. Vull recordar que el Morabanc jugava un pavelló que no es veia.
També.
També.
És el senyor Martí, no? Pel cel sigui. No.
Bueno, però aquí posen calés.
Escolta, per cert, parlant de bàsquet, i ho dic perquè em fa molta pena, no?, el Barça. Amb el...
Però no diguis aquesta sonrisa que portes a la cara com a bon pèrico. És que de bon ho diu amb aquesta cara, el tio, saps?
La que tinc, Cuca. No, em sap greu pel Peñarroya, tu, que no aixeca cap el Barça.
El Barça està molt malament.
Home, 92-103 amb el Baxi Manresa, ja sí, m'aplicaràs, no. Tu.
Està malament. I també es nota que el Joan... no és un entrenador pel Barça, ja ho he dit.
Sí, ja ho has dit. Tu també creus això, Miralles?
Sí, no.
Sí,
no.
Sí.
Li va regalar l'equip, tot i que s'ha de dir que ahir ens faltaven, a part del Bessel i l'Anderson i la Provítola, que són tres jugadors que són
grans, sí.
És titulars en aquest equip, o gairebé titulars tots. I, pues, clar, jugar contra... el Manresa hem palmat els darrers tres partits, em sembla, contra el Manresa.
Imagina't.
I cada vegada que juguem, el millor jugador de l'equip fa números d'estrella de la NBA. Ahí va ser el Derek Alston Jr., que gairebé se'n va als 30 punts, la millor performance de la seva vida esportiva. El Barça no defensa, amb atac és un caos, i s'ha de mirar la banqueta perquè el problema està allà.
Ja. Bueno, molt bé. Ostres, per cert, també parlant del Barça, en aquest cas de la Lliga Femenina de Futbol, que el Barça...
Perdre 1-2.
1-2 amb el Llevant. Però que feia...
Però després de 5 temporades, guanyant-ho tot...
Una bestiesa,
doncs, bueno, que ara perdem un partit tampoc és cap sacrilegi, no?
No.
Potser els he sentit... els hi servirà per espavileu
perquè potser l'avantatge se us està acabant.
Ja, és possible.
No és això.
No jugava alguna que havia
no, de jugar. No, el problema va ser un partit que el Barça va tenir moltes oportunitats, hi va haver molts de pals. Mm. Jo crec que és un partit que el Barça avui en dia a la Lliga Espanyola pot jugar entre cometes al trantran i guanyaria els partits, perquè bueno, clar, que si es dona la mala sort que tenen jugades que van al pal i l'altre equip en té dos i de la fota dins, doncs al final passa el que passa, no? Que això també ho hem vist a primera divisió masculina, que algun partit que mereixies guanyar i has acabat pel 0-1 o... Jo crec que és un partit que ve molt marcat per això.
No, bueno, la notícia era aquesta, bàsicament, més que qualsevol altra, que el Barça, després de quasi 2 anys o por ahí, o poc li faltava, no?
4 o 5 anys. No. Fins que va desaparèixer l'Atlètic de Madrid, que era el que ens tenia posat el dit a l'ull.
Imagina't.
La Lliga, no?
La Lliga. També et diré una cosa, el Madrid també ens va passar
5-0.
5-0, ens en va fotre 5, sí, sí. El Real Madrid, el
espanyol, femení. El divendres 5-0, sí, sí.
L'Espanyol femení.
Sí.
Una Espanya. Bueno, tenim...
Una coseta, digues. Aquest partit del femení, el Barça va xutar 47 vegades.
Sí, l'estadística és impressionant. Sí.
De 1.000 partits, sí, el Barça n'hagués guanyat 999, però
sí, segur.
N'hi ha un que perds.
Sí, sí.
No sé si és la mala sort, si us hi van creuar els astres o què, doncs mira, passa. Com li va passar al Barça d'handbol, també, que ho guanyava tot, i un dia va perdre un partit.
Ja,
però, bueno, no és que hagi baixat...
Amb el Granollers. Bueno, molt bé, anem amb Publi, tenim Publi, sí, doncs anem amb la Publi.
Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Ja he fet la reserva per sopar demà. Ah, i recorda que has d'agafar els vols per l'escapadeta a París.
Vols continuar fent aquests plans quan et jubilis? Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. Amb una rendibilitat neta garantida de l'1,75% TAE per al 2024 i 2025. I a més, si fas una aportació extraordinària abans del 31 de gener, podràs gaudir d'una bonificació màxima de fins a 600 euros. Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. El pla per no canviar de plans. Consulta les condicions a creandestalvi.ad.
Espanyol, 11 valents amb un sol cor, aixeco la copa i així puc brindar pel temps passat i el que vindrà. Glòria als herois que ja no hi són,
els que ara juguen i els que jugaran,
a tots els que van deixar-se la pell.
Mucho periquito junto.
Massa periquito.
Bueno, però aviam, Cuca, mucho periquito junto, vale. Però, home, de cara al Barça, suposo que esteu
ens
contents.
Ens heu fet el favor que... Home, ens en devia uns quants, de favors, ens n'heu pagat un.
Home, et penses que l'entrada a l'Mbappé, què et penses qui li va dir al seu cosí? Que sóc el cosí del Carlos Romero, li vaig dir, a por Mbappé.
A por Mbappé.
A por Mbappé. Bueno, aviam, va guanyar l'Espanyol al Madrid, la veritat és que ningú s'ho podia imaginar.
Ningú.
Bueno, l'Enric s'ho imaginava.
No, jo deia allò de, i sí.
Bueno, i si juga al Rayo.
I va sortir.
Ja ho vas dir la setmana passada.
Sí, sí, vaig dir, i sí, clar, en principi sí. És un partit que s'ha de perdre, però i sí.
No, sí. Bueno, sens dubte el millor partit de l'Espanyol, almenys aquesta temporada d'això.
Bueno, amb el Celta vam jugar molt bé.
Bueno, però amb el Madrid jo crec...
No, evidentment, el Madrid perquè té més nom. Jo com a partit complet poder va ser molt més el del Celta, que passa que aquest és un partit que defensivament l'Espanyol ho va fer molt bé.
Ho va fer molt bé. I jo crec que el més important, ja no pel fet de, doncs això, de guanyar el Madrid, que sempre és molt difícil, també és algo que bueno, de seguida vaig pensar, no? De que a lo millor pot ser un punt d'inflexió per que l'Espanyol, doncs, bueno, se n'adoni que és capaç de fer coses com la que va fer dissabte, i ja els partits que venen, que són complicadillos, es plantegin d'una manera diferent.
Bueno, jo crec que els partits s'han de plantejar igual que es va plantejar el del Real Madrid, tal qual. És a dir, ara l'Espanyol, jo crec que...
Ja, però s'han de guanyar, Enric.
No, bueno,
si
no, però...
Si es guanya, dius, home, hi ha un subidon, no?
Sí, dius, però... Sí, però aviam, és a dir... que haguem tingut la potra, parlant clar i català, de guanyar un partit que que estadísticament no les deu guanyar, el que no pot fer és fotre's una vena als ulls i pensar que podem anar a guanyar tots aquests partits, però és complicat. Jo crec que aquests són partits que l'Espanyol, primera, ha d'intentar no perdre, i si a més guanyes és bote. És a dir, la gent parlava de que ara venia la cuesta de febrero, no? Pues venia la cuesta de febrero. I amb la cuesta de febrero, pues, si érem capaços de fer 3 o 4 punts, era l'hòstia, mira, pues, 3 ja els tens, no?
Bueno, recordem, Real Societat, Atlètic de Bilbao, Girona...
A l'Alavés i al Villarreal, si no m'equivoco. Per això deia, clar, que, hosti, pues, i el Real Madrid. No. Clar, no. I deia, no, pues, amb tot això, si som capaços de... I la gent deia, bueno, dels 9 partits que venien, no? Doncs una vegada vam guanyar, o sigui, havíem guanyat el Valladolid, dels 9 partits, si fèiem 9 punts, imagina't l'escenari quin era, l'Espanyol estaria en condicions de poder competir per no baixar. Aquest era l'escenari que es plantejava. Bueno, de moment amb 2 n'has fotut 4. O sigui que dius, home...
Però l'escenari pues, canvia.
No, per això et dic, que això jo crec que va molt bé. Per mi, els fitxatges que han arribat ara milloren els que han marxat, clarament. Per mi Urco va fer molt bon partit al mig del camp. L'Espanyol ha pogut tornar a jugar amb un 4-3-3, és a dir, amb 3 tios al mig del camp, que és el que teníem amb Grajera, però Grajera està lesionat des de fot i ni lo tempore. Aleshores, clar, el fet que l'Espanyol pugui jugar amb 3 tios, a nosaltres ens beneficia, perquè almenys el pobre Pol Lozano no es mora pel camí, i el Kral, que és un arma libre, doncs tampoc distorsiona molt el que és el mig del camp de l'Espanyol, no? Aleshores...
Espera, vine. Perdona, és que hi ha una...
No, bueno, és que hi havia una declaració...
Pere, parla.
Respecte al que havia, perdona, el que havia explicat ahir a l'enroda de premsa el Gerard Piqué, i avui contestava el govern. Aleshores, els nostres companys de l'altaveu doncs, són, com sempre, molt eficients, i ja hi han anat, no? I el titular és Espot i Bonell tanquen la porta del Futbol Club Andorra perquè continuï a l'Estadi Nacional. Diu la ministra d'Esports que la instal·lació no tornarà a ser exclusiva per cap club i ha advertit que les declaracions de Gerard Piqué no fan cap favor al projecte. Ara la nostra companya, la Ingrid, també està treballant amb aquesta notícia per fer-la a les dues.
Gràcies, Candela. Bueno, gràcies. Ja veieu com estan les coses. Ja tenim la resposta del govern d'Andorra.
Claríssim, era d'esperar.
Bueno, digues.
No, per això, doncs, que l'Espanyol, el fet de jugar amb tres al mig del camp, permet el que deia, no? que dos juguin i el tercer sigui més lliure, que era Kral, que és el que ens passava en els primers partits, que més o menys l'Espanyol competia. Quan es va perdre aquesta estructura, l'Espanyol al mig del camp, doncs, té un problema molt important. I aleshores, home, i a més l'Espanyol és molt conscient del tipus d'equip que som, és a dir, no podem tenir ni possessió de pilota ni de més, no? Aleshores, si juguem en bloc baix i a més tenim la sort de que jugues contra l'equip de Madrid que no pressiona, però a Madrid la sort és que no pressiona, doncs a l'Espanyol això li afavoreix, no? I abans ho comentava aquí a micro tancat, li comentava al Fèlix, que un analista de futbol de Madrid el que deia és el repàs que li fa Manuel González Ancelotti en el plantejament de partit, i a part després parlava de les errades de Tchouaméni, no? Però clar, jo crec que estratègicament o tàcticament l'Espanyol és dels pocs partits que crec que ha estat superior al rival tàcticament, I a més els canvis, tal com van els canvis, que quan Romero ja té la targeta, que per mi el millor partit va ser Rodrigo, que
sens dubte, doncs, sí, perquè és que els altres li van existir,
per això, que va començar a fotre mal per banda dreta del Madrid, banda esquerra de l'Espanyol. El canvi tàctic que fa, que posa Calero, doncs fa que t'alliberi els laterals, i el gol ve precisament d'haver alliberat els laterals, per la jugada de la porta en els tres laterals, perquè són doblats, i la porta Antonio Roca, és a dir, que t'adones que el que va fer almenys li va sortir bé, no? I després ja punia part al nostre porter, que allò és una màquina.
Bueno, és una màquina. Allò és un fenomen.
Tal com va dir Pol Lozano, el millor del món amb diferència.
Que jo no sé què espera el senyor de la Fuente a fotre a la selecció.
Pues el dia que porti una altra samarreta, que no porti l'escut de l'Espanyol, que és un clàssic.
Segurament que és el clàssic que sempre patim. Fèlix, t'ho pregunto a tu, perquè tu, evidentment, doncs, t'hauries també patir lo teu amb el Real Madrid, però ja potser ha arribat ja una alçada, una altura que dius, ja no pateixo, ja
no,
veig.
No, patir no.
Perquè a banda de tota la conflictivitat de la jugada d'Mbappé amb el Carlos Romero i tal, hi ha una cosa que és indiscutible, i és que el Madrid, allò que diu el meu benvolgut Villarroya, no juega a nada, eh?
La veritat que sí, l'equip està molt trencat,
molt.
Els de dalt no baixen quan han de defensar, el Tchouaméni, com ha dit l'Enric, no és central, que no és central, va tenir tres fallos i mira, va costar el gol, no, 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 i després a dalt pues, no els van entendre, no els hi van entrar les portes que van tenir i de més, i la veritat que l'Espanyol va plantejar un partit molt aguerrit, amb unes ajudes que jo veia cada vegada que no podia, si passava un regat al Vinicius que va fer dos o tres regats, pues, ja havia un altre ja que li tancava de seguida. I a part, les 3 o 4 ocasions que va tenir el Madrid, el Joan va fer unes parades, sobretot a una Mbappé, després d'haver un tir de fora a l'àrea, no sé si el Bellingham o no sé què, que vamos, que pensava que entrava i no, i la va
treure amb el braç.
I el que ha de fer l'Ancelotti, escolta, també hi ha banqueta, perquè l'Espanyol, com va dir l'Enric, quan estava ja, que es veia l'equip cansat, de seguida va fer canvis, dos, i 3 o 4 minuts després, dos més, i el Madrid va sortir al minut 70 i algo al Modric. No, no. Hi ha xavals allà que també poden solucionar algo, donar-los alguna oportunitat. I per mi va ser un fracàs.
Doncs que es pallonguin, perquè dissabte tenen l'Atlètic de Madrid, que Déu-n'hi-do l'Atlètic de Madrid, de moment, i també que es pallonguin, no, perquè el dimarts tenen el Manchester City, tot i que el Manchester City va de mal en peor, no? Sí, però perquè li va fotre 5 a l'Arsenal, vull dir, una cosa brutal.
Ara tenen Copa amb el Leganés.
Ah, sí, i Copa amb el Leganés.
Atlètic de Madrid i Manchester.
I Manchester, imagina't. Cuca, què?
A veure, coincideixo bastant amb el que ha dit.
Faltaria més. Avui faltaria més.
No, però hi ha una cosa que li vull dir al Fèlix, perquè el Barça ja ho va patir això fa 4 o 5 o 6 temporades enrere. Teníem la MSN.
Hòstia, sí.
I no defensava ni Cristo. I encara ho vam salvar bastant bé, perquè teníem el millor centre del camp del món. Iniesta, Xavi i Busquets. Indiscutible que era el millor centre del camp del món. Bueno. I això ho van salvar bastant bé així, no? Però el cert és que tres galls dintre del mateix corral, o hi posen més gallines o es mataran entre ells.
Molt bé. Miralles.
A veure, jo és el que dic últimament del Madrid. El Madrid té individualitats que li permeten resoldre molts partits, però quan jugues contra equips que estan en bloc molt baix, que es defensen molt ordenadament, que estan molt concentrats, pues, tant el Barça com el Madrid com qualsevol altre equip li costa, i si les individualitats no tenen el dia, has de recórrer al joc col·lectiu per intentar, pues, guanyar els partits. El Madrid no té joc col·lectiu, continuen amb individualitats, i a més hi ha un entrenador a la banqueta que no hi creu en el col·lectiu. La prova és que va fer tres canvis en aquest partit. En té 5 a disposició, va deixar la banqueta Endrick, Arda Güler, la veritat, jo no acabo d'entendre. Brahim va sortir en el final. Jo no acabo d'entendre el que li passa a Ancelotti amb la seva plantilla, perquè sembla que...
I ara tenen, i ara, perdona, i ara tenen també un problema, perquè se'ls ha lesionat el
Rüdiger,
no?
Rüdiger, sí,
el defensa central, vull dir que...
Però és que Rüdiger ja va entrar al camp amb un benatge, sí, que jo vaig dir, hòstia, el Rüdiger ja surt amb un benatge, que a mi em va sobtar.
Ho ha jugat tot, Rüdiger.
Clar, és que ho ha jugat, per això dic, clar, és que...
L'Ancelotti no fa rotacions.
És veritat.
No rota i bueno, pues, passa el que passa. No creuen els joves del...
Pues sembla mentida, tu, perquè, per exemple, aquest xicot, Asensio. Déu-n'hi-do.
Bueno, és que per mi va ser... quan a central va ser el millor, perquè em va treure dos, precisament, que van ser errades, una del Tchouaméni. Una va ser errada de Tchouaméni, l'altra no sé qui va ser, que ell les va matar les dues. Sí, és a dir, una va ser que se n'anava al Roberto...
Que veus, aquest sí que baixa.
Que la va fallar.
No, és que l'Espanyol, amb els fitxatges, has guanyat aquesta pressió molt més intensa, que això t'ajuda. I quan es canvies al Madrid, jo crec que el problema que té l'Ancelotti a hores d'ara és que el millor davant, per mi, és Rodrigo. Mbappé porta bons partits jugant molt bé, les coses com siguin, però el millor és Rodrigo. Aleshores, què passa? El canvi fàcil sempre és Rodrigo. És el canvi fàcil. Clar, l'altre dia no podies fotre fora el Rodrigo perquè era l'únic que estava trencant per banda, perquè la banda esquerra amb Vinicius no la va rascar, l'únic que va fer va ser, a part de rondinar, que és impresentable,
sempre.
A part, això vull dir, va tenir
la del gol i prou, però que no va fer res, perquè, tal com comentava el Fèlix, quan se li escapava a Omar, que se li va escapar molt poc, Kumbula anava molt bé al tall. I aleshores Mbappé estava molt ben marcat al mig, perquè feia una posició una miqueta rara amb Bellingham, i aleshores al mig camp de l'Espanyol, a Murco i Pol, els van estar aguantant molt bé, i els centros al mig de l'àrea, Cabrera els va treure tots molt bé. Per tant, el perill real venia per banda dreta del Madrid, esquerra de l'Espanyol, perquè Carlos Romero defensivament és el que és, no? Però clar, aleshores què fas? Fots fora l'únic tio que realment t'està trencant amb un 1 contra 1 i te la jugues i fots a un Endrick o fots a...
l'Arda Güler.
Clar, sí, però tens el problema que desmuntes el tio que t'està funcionant, perquè el que no podies fotre fora és a Vinícius, que portava 3 partits sense jugar, per tant, perquè si tu... No, bueno, però...
Jo... Ja me'l podia haver fotut.
Sí, però, mare, sí, però ja tens un incendi a dins, i és el que tenia aleshores.
Ja, bueno.
Jo crec que ell, en aquest cas, intenta gestionar-ho a la seva manera.
Yeah.
El que et dic, Mbappé és el que està jugant millor i és el que tenia ara el do, per tant, no el fotràs fora. A mi, per exemple, em va decepcionar molt Bellingham.
Bueno, és que Bellingham, no va fer pràcticament...
No, és que t'aixuta aquell que atura sí, el Joan García. Bellingham el vaig veure deambular pel mig del camp.
Desaparegut.
I en canvi, em va agradar Valverde, tot i que el gol per mi és errada de Valverde, perquè Asensio li està dient que marqui a Carlos Romero i Carlos Romero se li va per darrere i ell va tapar el primer pal i després quan arriba tard a Valverde, però per mi Valverde i Asensio van ser de lo millor de Madrid amb Rodrigo. La resta els vaig trobar tots molt justets.
Joan Marc, perdona, digues.
No, a veure, Valverde no és un mig centre, és que no ho ha sigut mai i no ho serà mai. Valverde és un jugador que tàcticament li costa mantenir la posició perquè li agrada contínuament conduir i pujar la pilota.
Anar amunt i avall.
Clar, aleshores, tàcticament, al mig del camp, pues, pateix, i Ceballos també és un jugador que no li agrada mantenir massa la posició.
Però no va fotre res, Ceballos, tampoc.
No, tampoc.
No, i clar, i també us hi costa construir, no són jugadors que són constructors, són jugadors d'empenta i d'arribada a l'àrea. Però vaja, clar, és que el Madrid és l'equip està hiperdescompensat en aquest sentit. Modric li porta una miqueta més de sentit a les coses, però clar, avui en dia Modric amb gairebé 40 anys et pot donar 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts com a molt, no et pot donar tot un partit.
I
menys sostingut.
Sí, Joan Marc, em quedo amb tu i després vosaltres. Sí. Com vas veure la jugada aquesta tan conflictiva de l'entrada de Carlos Romero Mbappé? Com, si, bueno, la gent del Madrid demanava una targeta vermella, a tu què et va semblar?
A veure, demanar targeta vermella a mi em sembla exagerat, a mi em sembla que és una droga de calaix, però com que Romero tampoc l'acaba d'enganxar i intenta jugar la pilota, jo crec que és groga i res més. Mbappé jo crec que exagera una miqueta també la seva caiguda quan nota el contacte del peu del jugador, però en cap moment el Romero intenta fotre-li el peu a l'Espinilla, sinó que intenta agafar-lo pel costat. Per mi és groga i està ben arbitrada en aquest sentit.
A veure, Fèlix.
No, per mi és vermella, però directa. Ja la intenció, somment la intenció que té el Romero és caçar-lo, perquè la pilota no la pot jugar mai. No hauria arribat mai aquella pilota.
I per tu, vermella directa.
Directa.
Molt bé. Enric.
No, jo és el que he comentat abans. Per mi, el camp en directe, la primera sensació que tinc quan acaba la jugada és que l'Avi li fotrà la vermella a Romero. En sobte, que el VAR no el cridi, i llavors quan ho miro a casa amb deteniment i després d'escoltar algun analista explicar el per què no és vermella, no? Ja es coincideixo amb el que diu el Joan Marc, que també és raro, Joan Marc i jo coincidim,
bueno,
que es coincidim, no, que diu que clar, diu el Romero li pica amb l'empene, li pica la cuixa, i després de caiguda li rossa, diu, perquè és que a més ho explica clarament, diu, és que no li trenquen ni la mitjeta, que avui en dia aquestes mitjetes amb mínim contacte es trenquen, no? I a més amb els tacos que porten, diu, és que no li trenquen ni la mitjeta, per tant el del VAR veu que la jugada està ben arbitrada perquè l'àrbitre a més ha deixat continuar, el jugador no té cap mal de res i es veu que no hi ha impacte real, és a dir, li cau, o sigui, li rasca quan després de picar-li la cuixa cau cap a baix. Aleshores, és una jugada que et dic que a mi en directe jo em pensava que li fotia la vermella, i ho dic tal qual, no? I després, vista la jugada i escoltat l'anàlisi, te n'adones i dius, hòstia, pues realment, i dic, tenen en compte com ens arbitren a nosaltres. Això s'ha de posar damunt de la taula.
que el VAR ni li digués...
És un
bé de Déu. No, no, és que és clarament no podia ser vermella o no hauria de ser vermella, perquè és el del VAR, Iglesias Villanueva...
Yeah.
Vull dir, que per això dic que tenim una miqueta de mili nosaltres amb l'Iglesias Villanueva, per això dic, hòstia, a mi que el del VAR no me'l cridés, vaig dir... I ara és quan, no, perquè ja us dic, quan vaig anar a la repetició, que primer li pica l'alt i després veus l'explicació d'un d'aquests tècnics, et diu, bueno, pues té el seu què.
Cuca,
tu. A veure, les coses s'han de pitar no solament per lo que passa, sinó també per la intenció que es fa. Està clar que en aquesta jugada la intenció, com ha dit el Fèlix, no era despejar la pilota, era pota-li barrada i que caigui, ja està.
Aturar-lo.
Sí, frenar-lo la correcte. Pilota. Correcte. Per tant, vist així, i més si no toca pilota, hauria d'haver sigut vermella.
No era ni l'últim jugador.
Bueno,
és igual.
Bueno,
la intenció era...
Si no,
tu has jugat a futbol,
si no,
ja ho veus.
Si hi havia la intenció de derribar el tio, dic-lo de vermella per això. Després, si deixa continuar i es pot mirar i tal, doncs, pues bueno, groga, ja està bé. Però jo el que vaig és de que res d'això és tan important perquè el Madrid fes el ridícul que va fer... I no es vull trencar la festa a Periquita,
no.
Va guanyar el Realísimo i, bueno, però el Madrid va fer al camp de l'Espanyol, va fer el ridícul.
I, perdoneu, solament respecte a lo que comenta el Cuca, de que quantes jugades hi ha que el jugador atura el contrari sense possibilitat de jugar a la pilota i acaba sent una targeta groga. Ja estic parlant de si l'agafes per la cintura i el fots a terra, si el plaques... Per tant, vol dir que al final tu has de mirar realment el que hi ha. Jo et dic, si per exemple ell realment li hagués anat a caçar de veritat i li va caçar el bessó, li destrossa el bessó. Si el va caçar, li destrossa el bessó, perquè és una jugada que en lloc d'anar-lo a buscar dalt, vas a buscar baix. I a baix li destrossa el bessó, segur. I per això et dic, vull dir que els futbolistes també hem de tenir en compte que saben el que fan i com ho fan. I quan, diguem-ne, jo crec que moltes vegades les lesions aquestes que són greus són més aviat involuntàries, perquè no hi ha cap futbolista, crec, que vagi a fer mal. Lucas Vázquez, amb jugades similars de la Piazza, en va carregar dos. I en principi no li va haver ni vermella ni ningú va discutir una M, no? Per tant, vol dir que aquí també, si Madrid hagués guanyat, no s'hagués parlat de res, el Madrid ha perdut i ara s'ha de buscar un argument del que ha passat.
Yeah.
Jo et dic, jo, el camp deia que per mi era vermella, per això et dic, el camp. I després dic, em va sobtar tot plegat, no?
Sí, jo vaig quedar-me al·lucinat de que no hi hagués una targeta vermella, també, veient-ho. No,
sí, per dir això, aplicant el mateix reglament, el que et deia, aleshores Mbappé a la primera part s'anava al carrer per l'agressió de Polozano.
Sí, sí, sí. I després també, lo del tema de les repeticions...
És una vermella directa per agressió sense pilota, eh?
Per això et dic.
I després també amb el tema de les repeticions, també és molt, molt, molt interessant, perquè...
On atures la imatge, eh?
Veus moltes repeticions i, a més, hi han repeticions d'aquesta jugada que és que pràcticament veus que el tipus aquest, el Carlos Romero, ni el toca.
Per això
sí, és que depèn... Rosa,
no, és que hi ha una imatge que veu clarament com li enganxa la mitjeta i la mitjeta li baixa un centímetre i la mitjeta té una posició, per això et dic, i ve just després de picar-li a la cuixa.
I és veritat.
I això és així.
Per mi la forma és una jugada en carrera d'un jugador. I el Romero, que es llança, no mira, va... a tirar-lo.
Sí, no, va aturar-lo.
Per mi és targeta.
Jo vull parlar del bunyol de partit.
És claríssima aquesta jugada.
Bueno, del bunyol de partit, bunyol de vent, bunyol de vent.
Sí, ha jugat a futbol, sí, sí.
Diu el Barça, anava a dir, el Madrid, vent. No vols parlar del Barça?
Vull parlar del Barça. Vull parlar del bunyol del partit que va fer el Barça.
Vale.
Bueno, que vam tindre sort, que van guanyar.
I la jugada de Lamine Yamal.
Bueno, però no va acabar en gol. No va acabar en gol, doncs...
Bueno,
sí, home, però home, això aquest xaval ens donarà moltes tardes de satisfacció.
Tant de bo que sigui així.
El Pelé de mig de camp, que no el va fotre.
Sí, però... sí. Bueno, però de jugades d'aquestes hi ha hagut molts jugadors que les han fetes. Encara me'n recordo de la jugada de Ronaldo al Compostela.
Sí.
Oh.
Però aquella va acabar en gol.
Aquella va acabar en gol.
És que l'altre dia comparaven el Lamin amb el Ronaldo.
Malament.
No.
Quan comencem a fer comparances, ja malament.
L'arrencada que tenia el Ronaldo...
que té 17 anys. Ah,
sí, que és un nen.
I és molt, un nen.
I és molt bo, eh?
És, sí, molt, bo, molt, és bo. Molt bo, però que el cuidin.
Sí, sí.
El Digues, va, partit Bunyol, del Barça, va. El del Bunyol del partit del Barça. A la primera part...
Lepra!
A la primera part, sincerament, el Barça va fer plorar, baix la meva opinió, i sóc culer, eh?
Ja, ja.
Que no, no us quedi la menor dubte. Ara, la segona part van espavilar, els canvis que va fer l'entrenador es van notar i va bueno, arreglar una mica el partit, no? Mm-hmm. Però, sincerament, amb els equips petits, ja més en les Palmes, Leganés, Alavés, que aquest l'han guanyat, però amb tots aquests equips petits que posen l'autocar davant de la porteria perquè tapi forat i a destruir jocs i tal, això el Barça s'ho ha de fer mirar, perquè quan juguem amb equips grans, anomenats grans, que juguen oberts, a l'atac, volen guanyar el partit i tal, ni fotem 7 com el València, o 5 com el Madrid, o 4 com el Bayern.
I a l'Espanyol no t'oblidis.
3-1 i van demanar l'hora, eh?
Bueno, aquí...
Però quan juguem amb equips...
Mini gran.
Quan juguem amb equips... de la meitat en avall, que juguen amb l'autocar davant, tenim molts problemes, i això ho hem de dir, eh?
Tens raó. Miralles, culer...
Tenim molts problemes com qualsevol equip.
Ja, és un Bunyol el Barça ahir?
Sí, a veure, ahir a l'Alavés no va xutar porta, eh?
No.
Sort també ho tenir, perquè com hi ha aquell, el Txetxi, aquell...
Els hereus de Magorregui eren, perquè... sí, no, sí. Però vaja, a veure, el Lamin, no volem fer comparacions, però
no.
jo sí que vull donar una dada. Ahir el Lamin va batre un rècord de regats de Leo Messi en un partit de futbol.
Imagina't.
I ahir el Lamin va fer 11 regats de 21 intents, mm-hmm. que supera el que el Messi havia fet en la Lliga, que eren 10 de 20. Contra un Mallorca l'any 2007. Mm-hmm. És a dir, que el Lamin amb 17 anys i ja està superant el millor jugador de la història amb estadístiques com aquestes. Després, bueno, que evidentment costa jugar contra equips amb bloc baix, però jo crec que, veus, al contrari del que va fer Ancelotti, Flick sí que va ser intervencionista, mm. va fer canvis, va ficar a De Jong i a Eric García per tenir millor circulació de pilota i millor sortida de pilota des de la defensa, uh-huh. i el Barça la segona part va millorar i va aconseguir guanyar i fer-li un favor a l'Espanyol, per exemple. Eh?
Sí, també, clar, evidentment. Evident, a l'Alavés va a continuació.
Que ja tocava, que ja tocava.
Sí, ja tocava, sí, ja tocava.
Els hi vam tornar el favor al mateix partit.
I avui el favor ens l'hauria de fer
Girona,
Girona, Girona. Perquè juga amb les Palmes, que també està a la Lliga de l'Espanyol.
I que no tontegi el Celta.
Ah, sí.
Que
sí.
També s'ha posat al PAC. Ara ja en tenim un altre, està al PAC, ja.
Va,
I després, bueno, també va demostrar que no hi havia ningú d'intocable, i quan hi ha un jugador que té un mal dia, com va ser Rafinha, pues també ho pot canviar i fer entrar l'alternativa, que és Ferran Torres, que tampoc és que aportés gran cosa més, però sempre aporta lluita i està allí, com a mínim, a molestar o intentar fer un golet.
Perfecte.
Però, bueno, un partit de dues de la tarda. Oh. Això és que és una vergonya.
És horrorós, els partits a les dues de la tarda, és horrible. Bueno, marxem. Tornem el dilluns, si Déu vol. Joan Mar, fins demà, gràcies.
Fins demà, adéu.
Senyor Carrillo, que s'ho fotin mirar, els madridistes.
Ah, jo crec que...
Parla amb l'Ancelotti o amb el Florentino.
Encara queda. Bueno. Hi haurà lluita.
Bueno, Cuca, gràcies.
Jo vaig estar a Madrid per posar-hi salsa.
Ah, vale. De quina? De calçots o...?
Si els hi poso de calçots els del Madrid, no van al lavabo i no se'n surten.
Ja. Enric, que gran és ser de l'Espanyol.
Home, i tant. És el millor de Barcelona ser de l'Espanyol.
És
el
més bonic que hi ha.
Sí, sí.
Bueno, marxem, tornem
i
dilluns.
Vaig passar tot el dia a Cornellà.
Adéu-siau.
Tenia un partit de futbol, de tenis.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.